Bon dia. Un estudi de l'IDESCAT projecta un augment de població a la majoria de pobles de la Garrotxa pel 2041.
L'informatiu del migdia.
A la situació que estem, en el moment del segle XXI i amb tot el que estem parlant de sostenibilitat, de cura mediambiental, jo crec que ens hem de plantejar seriosament si realment hem d'anar creixent d'una manera exponencial com ho hem fet fins ara.
És el sociòleg i professor a la Universitat de Girona, Jordi Feu. Us ho avança Olot Televisió i Ràdio Olot, tot i que és una projecció i no una realitat. És important preguntar-se si la comarca podrà encabir fins a 9.000 habitants més. Ho hem parlat amb un sociòleg i també hem buscat el cas d'un dels pobles de la comarca que no guanyaria població, com és Castellfollit de la Roca. De seguida coneixem els detalls i les dades d'aquest tema. Abans, però, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest primer dia de desembre de 2022.
El dia en 4 minuts.
L'Espai Cràter d'Olot espera rebre durant la Puríssima una afluència massiva de visitants. Només pel pont de Tots Sants, més d'un miler de persones van passar pel centre d'interpretació dels volcans a la comarca. La responsable dels serveis educatius és la Clara Llobet.
Però són reptes amb un caire una mica nadalenc, no? Per exemple, ajuda, trobaran una mica de material, unes llimones, uns cables i una llum i has d'encendre aquest arbre de Nadal, no? I hauran de fer un circuit.
Espunya i Transports Minguet han sent reconegudes per la seva història i longevitat per la Cambra de Comerç de Girona. Cada any la Cambra valora trajectòries d'empreses de la demarcació i enguany ha volgut fixar-se en aquestes dues empreses garrotxines. Escoltem Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Comerç de Girona, i Esteve Espunya, director general d'Espunya.
Molta il·lusió, 75 anys és un any important per nosaltres, són una colla d'anys des que l'avi va muntar l'empresa, però ens ha fet molta gràcia, estem contents.
La veritat, ara faré 82 anys pel gener, i sempre deia, vull arribar-hi.
La nova plaça de Mercat d'Olot celebra el seu 8è aniversari amb un cicle de tallers de cuina. Aquestes activitats duraran fins al 16 de desembre amb propostes enfocades a l'època nadalenca. El president de l'Associació de Placers del Mercat d'Olot és Jordi Vilarrasa.
Jo sempre dic, com a representant de placers, doncs la veritat que és aquesta, no? És un mercat que en 8 anys no s'ha parat mai de fer coses. De cada any, doncs, ara aquest any, poder inaugurar l'aula TAS.
I s'apropa el Nadal i torna la joguina solidària de la Creu Roja. La iniciativa vol que tots els infants tinguin la il·lusió per Nadal i per això intentaran repartir joguines de primera mà a prop de 200 infants. La tècnica de Creu Roja Garrotxa és Marta Puigferrer.
Es va decidir a nivell global que deixéssim de tenir infants de primera i segona categoria, no? Com diem sempre, i que fossin joguines noves.
En esports ens posarem als patins per parlar de l'hoquei Olot. El Cerdanyola espera els de Garcia i Pira aquest dissabte en una nova jornada de l'Hockey Lliga Plata Nord. Després de l'empat davant el Congrés, els olotins volen retornar a la línia de la victòria. Marc Prat i Tomàs Mercè arrosseguen molèsties físiques, però tot apunta que arriben al duel d'aquest dissabte a 8:45 del vespre. El tècnic de l'hoquei Olot és Jordi Garcia.
Cerdanyola és un equip molt directe, un equip que segurament a la seva pista ens pressionarà tota la pista, que intentarà portar el control del partit, que són molt ràpids a les transicions, acaben totes les boles.
I Olot tornarà a gaudir aquest any d'una jornada d'esport inclusiu pel Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. L'activitat es farà aquest divendres al Firal d'Olot amb una matinal d'esports on es podrà practicar voleibol, bàsquet, tennis adaptat i, com a gran novetat, el futbol. El regidor d'Esports d'Olot és Daniel Sellabona.
Té evident aquesta potència que té l'esport com una eina clarament educativa. Aquest, de fet, és un dels eixos que tenim com a àrea d'esports, entendre l'esport com una eina educativa.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. I comencem parlant de les tres cartes bomba que s'han detectat durant aquest dia, una de les quals dirigida al president del govern, Pedro Sánchez. En les últimes hores també n'han interceptat una de dirigida al Ministeri de Defensa i una altra a la base militar de Torrejón de Ardoz. Una mitjana de 2.000 euros extres per família. Així s'ha encarit la vida en un any. Durant l'últim any, la inflació s'ha disparat i ha encarit la vida per a moltes famílies. El Carràs de Carla Simón lluitarà amb Asbestes i Modelo 77 als Goya 2023. La gala d'entrega dels Premis Anuals de l'Acadèmia del Cinema Espanyol es farà l'11 de febrer a Sevilla. A la pàgina internacional, els Fulls en Blanc, per protestar contra la repressió a la Xina, també arriben a Catalunya. Una trentena de persones s'han concentrat aquest dimecres al vespre davant el Consolat de la Xina a Barcelona per reclamar la fi de la política de Covid-0. I escassetat d'ous al Regne Unit. Els supermercats en reaccionen la venda a les portes de Nadal. L'augment dels costos de producció, el preu baix que perceben els productors i els sacrificis d'ous per un brot de grip aviària entre les causes.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Dijous, un dia marcat també pel sol, boires al matí, fredes, glaçades, gebrades, i preveiem a la tarda nuvolades cap a la zona litoral i prelitoral. Possiblement entre divendres i dissabte arribaria alguna pluja amb vent de llevant cap a la costa, sobretot Costa Brava, a l'Empordà, i per tant, possiblement dissabte a la tarda la pluja pot ser abundant en aquest sector, cap a la Costa Brava.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Obrim la carpeta de temes d'aquest primer dia de desembre, dijous 1 de desembre de 2022. Un estudi de l'IDESCAT projecta un augment de població a la majoria de pobles de la Garrotxa pel 2041. Tot i que és una projecció i no una realitat, és important preguntar-se si la comarca podrà encabir fins a 9.000 habitants més. Ho hem parlat amb un sociòleg i també hem buscat el cas d'un dels pobles de la comarca que no guanyaria població, com és Castellfollit de la Roca. Informa Gerard Puigdemont.
L'Institut d'Estadística de Catalunya ha tret una projecció de població a Catalunya per l'any 2041, la qual determina que en 17 dels 21 municipis garrotxins la població augmentarà. Tot i ser una projecció de futur i, per tant, un possible escenari, Sales de Llierca seria el municipi que en percentatge guanyaria més habitants, fins a un 20,5% més, passant de 164 habitants al 2021 a 218 al 2041. La realitat és, però, que el poble simplement recuperaria una part del nombre de persones que durant els darrers temps ha anat perdent. Sant Joan, les Fonts i la Vall d'en Bas també guanyarien al voltant d'uns 400 habitants cadascun. Segons aquesta projecció, l'any 2041, Olot tindria un 20% més de població que té ara, passant d'una mica més de 36.000 habitants a uns 43.000 al 2041. Jordi Feu és sociòleg i professor a la Universitat de Girona.
A la situació que estem, en el moment del segle XXI i amb tot el que estem parlant de sostenibilitat, de cura mediambiental, jo crec que ens hem de plantejar seriosament si realment hem d'anar creixent d'una manera exponencial com ho hem fet fins ara. Políticament, tot i que potser no és molt popular fer-ho, però és una de les qüestions que s'ha de plantejar. La comarca està preparada? La meva impressió és que els pobles que podrien absorbir més població, ni que sigui per compensar la realitat comarcal, una qüestió de distribució equitativa, no? O més equitativa, tenen un problema, la majoria d'ells, d'habitatge important.
Castellfollit de la Roca és el municipi més petit de la comarca en extensió de territori. Des de fa anys ja està patint una davallada de població, estant per sobre dels 1.000 habitants, arribant als 940 de l'actualitat. Pel 2041 se'n projecten 889, un descens del 5,4%. El de l'espai podria semblar que és el principal problema del municipi, i el cert és que pràcticament és impossible trobar habitatge de lloguer, però en canvi d'habitatges buits n'hi ha. Fa 5 anys l'Ajuntament va fer un pla municipal d'habitatge, un estudi que determinava un parc de vivenda amb 525 habitatges al poble, amb gairebé un centenar dels quals buits. Miquel Reverter és l'alcalde de Castellfollit de la Roca.
Al 2022 ja no hi ha aquestes 97 habitatges buits, sinó que estem sobre la 60, 65. Per tant, hi ha hagut una evolució en aquests anys de que s'han anat reformant cases, que s'han anat, diguéssim, ocupant, han vingut veïns nous a Castellfollit, i per tant l'evolució va, diguéssim, una mica millorant. Què farem amb aquestes 60 vivendes que estan buides a Castellfollit? Algunes ja s'estan reformant. Hem detectat aquest últim any que han entrat algunes llicències per reformar cases. Hi ha un bloc de pisos al poble, diguéssim, que seran 10-12 vivendes noves. Per tant, anirem disminuint el problema de l'habitatge. Evidentment, no és la solució definitiva.
Segons l'alcalde de Castellfollit, una de les claus és ara trobar la manera que les persones que tenen habitatges buits els posin al mercat. Per molts pobles, però, una altra clau també és garantir un bon nombre de serveis al municipi, com pot ser un punt sanitari de referència o centres educatius.
I avui ho estem veient en el moment actual, que els serveis sanitaris estan sobredimensionats, no poden donar l'abast amb la població que tenim.
En aquest sentit, Castellfollit ha pogut recuperar per aquest curs la llar d'infants rural.
O sigui, era vital que poguéssim tornar a obrir la llar d'infants, perquè ja, si ve una família amb mainada, escolta'm, aquesta mainada es pugui escolaritzar des que té l'any fins que surten diguéssim, a sisè de primària. Per tant, aleshores és un servei vital que hem d'oferir com a municipi.
Parlant amb altres pobles de la comarca, els quals també se'ls hi projecta un augment, la majoria d'ells coincideixen que un augment no els hi aniria malament, però no veuen clar que això realment es pugui produir, perquè pràcticament no hi ha vivendes lliures, com tampoc masos i cases. I és que arran de la pandèmia, molta de la gent que ha vingut de fora a viure als pobles ja ha estat restaurant i ocupant aquests habitatges. Si la projecció es compleix, la comarca passaria a tenir una mica més de 59.000 habitants a una mica més de 68.000.
Des de DAIFE estem treballant dia a dia per millorar la sostenibilitat mediambiental i la reducció de la nostra empremta de carboni. També treballem amb l'aplicació del nou impost sobre els envasos plàstics no reutilitzables. Per qualsevol consulta, no dubteu en contactar-nos. Més informació a daife.com. DAIFE us desitja unes molt bones festes de Nadal.
Seguim amb més temes. L'espai Cràter d'Olot espera rebre durant la Puríssima una afluència massiva de visitants. Només pel pont de Tots Sants, més d'un miler de persones van passar pel centre d'interpretació dels volcans. L'Espai Cràter ja té a punt la seva primera programació d'activitats nadalenques.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Dins la programació d'hivern de l'Espai Cràter, aquestes festes tindran un paper destacat amb l'estim nadalenc. Són tallers familiars per a nens i nenes de totes les edats, en els quals s'hi plantejaran un repte que hauran de resoldre. La Clara Llobet és la responsable dels serveis educatius.
Però són reptes amb un caire una mica nadalenc, no? Per exemple, ajuda, trobaran una mica de material, unes llimones, uns cables i una llum i has d'encendre aquest arbre de Nadal, no? I hauran de fer un circuit. Un altre, per exemple, has d'ajudar els reis a llançar els regals perquè els han de repartir molt i han de fer unes catapultes, no? Vull dir que hi ha tota una mena de reptes. Ells tenen, disposen de materials que no són limitants, materials com poden ser pals, cordes, fils, plastilina, no? I que els permet crear.
A banda de l'estim nadalenc, es mantindran les visites guiades no només a l'Espai Cràter, sinó també al volcà Montsecopa. De fet, aquest parc és un dels que crida més l'atenció dels visitants. A partir de gener, les activitats familiars de l'Espai Cràter continuaran amb dues propostes. La primera és Amunt com el magma, adreçat a nens i nenes de 4 a 8 anys.
Explicar per què aquest magma puja, no? I tractar un tema com és la densitat, que és molt espès, però de manera molt visual, amb diferents experiments que els nens puguin entendre, amb objectes líquids que tenen a casa, que puguin anar descobrint què és això de la densitat, i fins i tot acabar creant el nostre propi tub d'assaig que se l'emporten.
I la segona proposta és la Terra, el nostre imant, per a nens i nenes a partir dels 8 anys, on aprendran què és el magnetisme.
Això d'entendre què és el magnetisme, també de maneres amb jocs, amb imants, amb llimadures de ferro, i que entenguin què és el magnetisme, entendre després que la Terra és un imant, construeixen la seva pròpia brúixola i veuen, entenen com funciona una miqueta i en què influeix que la Terra tingui aquesta polarització de manera molt senzilla. I després també acabem amb aquesta, intentem sempre acabar amb una part més artística, des d'això, no? Crearan la seva part artística magnètica.
Les entrades pels tallers familiars de l'Espai Cràter tenen un cost de 5 euros per la mainada, mentre que els adults tenen l'entrada gratuïta. Es poden adquirir al web del centre, on hi trobareu tota la programació i les diferents visites guiades que ofereixen. En l'àmbit empresarial, Espunya i Transforming Get han sent reconegudes per la seva història i longevitat per la Cambra de Comerç de Girona. Cada any la Cambra valora trajectòries d'empreses de la demarcació i enguany ha volgut fixar-se amb aquestes dues empreses garrotxines que a més estan d'aniversari.
La Cambra de Comerç de Girona reconeix cada any empreses de la demarcació per la seva longevitat i història. Dues han estat les empreses reconegudes recentment a la comarca, Espunya, que compleix 75 anys, i Transports Minguet, que n'ha fet 100. Jaume Fàbregas, president de la Cambra de Comerç de Girona.
Nosaltres el que volem és reconèixer els valors que han permès en aquestes empreses tirar endavant i arribar a ser el que són en aquests moments, no? I dèiem la resiliència, hi ha la capacitat d'innovació, hi ha el lideratge.
Escoltem també Esteve Espunya, director general d'Espunya, i Domènec Espadaler, president de Transports Minguet.
Molta il·lusió, 75 anys, és un any important per nosaltres, són una colla d'anys des que l'avi va muntar l'empresa, i ens ha fet molta gràcia, ens ha fet, estem contents.
La veritat, ara faré 82 anys pel gener, i sempre deia, vull arribar-hi, vull arribar al centenari de l'empresa, que va començar el meu avi, va continuar el meu pare i el meu tio, i ha acabat continuant jo, i ara tinc el meu nebot, que és el que ho porta. Per tant, és molt maco tenir una empresa de tant temps.
Les dues empreses han anat superant les diverses crisis i s'han adaptat als nous temps.
He de destacar que hi ha hagut un canvi brutal, ja ho sabeu, per començar amb el transport, per continuar amb l'hormigó i amb l'àrid, i hem fet una mica d'empresa de tot plegat, aquesta és la realitat.
Sobretot, potser una mica el que més interessant és la internacionalització, que hem passat de vendre ben bé només aquí a estar presents a cap a 45 països i en mercats divertits com el Japó, i bé, això ens ha donat l'oportunitat de viatjar i ensenyar el que fem.
Un dels propers objectius d'Espunya és ara arribar al mercat dels Estats Units.
Marxem cap a la nova plaça Mercat d'Olot, que celebra el seu 8è aniversari amb un cicle de tallers de cuina. Aquestes activitats duraran fins al 16 de desembre amb propostes enfocades a l'època nadalenca. Es duran a terme a l'Aula Tast, un espai estrenat aquest any, situat a l'interior de l'equipament, informa Aniel Puigvert.
8 anys enrere s'inauguraven les noves instal·lacions de la plaça Mercat d'Olot. Aquest equipament municipal ha aconseguit consolidar-se com el centre neuràlgic del comerç de la ciutat. Aquest dilluns es va fer la tradicional bufada d'espelmes a representants de les 21 parades. Per commemorar aquest aniversari, des de l'Associació de Placers del Mercat han organitzat un conjunt de tallers relacionats amb el món culinari. Aquest cicle, que és gratuït, es fa a l'Aula Tast i està obert a tothom qui vulgui participar. El president de l'Associació de Placers del Mercat d'Olot, Jordi Vilarrasa, explica la importància d'aquestes iniciatives pel mercat.
Jo sempre dic, com a representant de placers, doncs la veritat que és aquesta, no? És un mercat que en 8 anys no s'ha parat mai de fer coses. De cada any, doncs, ara aquest any, poder inaugurar l'Aula TAS, poder col·laborar en diferents associacions d'Olot, i això, doncs, el mercat sempre està en actiu. I això també ens dona aquesta força, ens dona aquest bon fer, no?, amb tothom, i al mercat sempre mirem de treballar dia a dia, doncs, perquè no es parin de fer coses i no d'això. Perquè...
Aquest cicle de tallers que es duen a terme a la plaça Mercat d'Olot tenen l'objectiu d'oferir idees, tècniques i coneixements gastronòmics a totes les persones, independentment del seu nivell culinari. El primer taller es va dur a terme el passat divendres, on els assistents van poder aprendre a preparar les seves llars pels àpats de Nadal. El següent serà aquest dissabte, pensat pels més petits, perquè puguin aprendre a decorar les galetes nadalenques. Els dos últims tallers seran seguits. El dia 15 de desembre hi haurà una mostra de com preparar els millors canapès a càrrec del cuiner Adrià Omatell. El divendres 16 els assistents practicaran en l'elaboració dels torrons artesans. Tots aquests tallers es duran a terme a l'Aula Tast, el nou espai gastronòmic situat a la primera planta del Mercat d'Olot.
Penso que no n'hi ha prou de tenir el mercat nou, un bon producte. Sempre, doncs, s'ha de treballar el dia a dia, doncs, per poder ensenyar aquest producte, poder ensenyar el mercat i que la gent, doncs, vagi coneguent, doncs, com l'Aula Tast s'ha fet, que també és un èxit, no?, que també, doncs, tenir una Aula Tast dintre el mercat, doncs, també és una millora pel mercat. I tot això ens ajuda a estar aquests 8 anys, doncs, aquí treballant, i que el mercat puguem dir, doncs, que sigui tot positiu en ventes i en bon treball que estem fent.
L'Aula Tast del Mercat Municipal ha suposat un espai on des del 16 de maig del 2022 ha acollit seminaris, trobades, xerrades i tallers vinculats amb el món gastronòmic.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. La indústria alimentària va ser el sector que més va facturar les comarques gironines durant el 2020, en plena pandèmia. Així ho constata l'estudi Estructura Empresarial de la Demarcació de Girona 2020, elaborat pel Servei de Promoció de la Diputació. El document, que es basa en dades de fa dos anys, detalla que aquest sector va passar del 18,4% del total del 2019 a un 21,1% l'any 2020. Si afegim serveis relacionats amb aquest àmbit, com el comerç, l'engròs d'alimentació i begudes, junts van superar el 30% del volum de negoci a la demarcació durant aquell any. Unió de Pagesos ha tornat a reclamar la directora dels serveis territorials del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a Girona, Elisabet Sánchez, que declari l'emergència cinegètica a les zones crítiques de les comarques gironines que superen el llindar de 8 porcs senglars per quilòmetre quadrat i que pateixen danys reiterats. El sindicat insta el govern a aplicar totes les mesures disponibles per reduir-ne la densitat i titlla d'inacceptable i una temeritat que no s'activi amb les densitats actuals. El sindicat es planteja convocar mobilització per una situació que qualifiquen de desesperant. Membres de la plataforma Stop Jocs Olímpics han protestat aquest dimecres en contra de les inversions públiques que es destinen a l'esquí alpí i al turisme de neu, des de l'estació de la Molina a la Cerdanya, on han penjat una pancarta en un dels remuntadors situat a la zona del llac. Han volgut fer visible com s'està treballant a contracorrent per fabricar neu per obrir pistes abans del pont, segons ha dit una de les integrants de l'entitat, Marta Ramírez.
Ens trobem en un any de sequera, en un any de crisi energètica, els preus de la llum estan per uns nivells desorbitats i, en canvi, la Generalitat segueix invertint milions aquí a les pistes d'esquí per mantenir un sistema que, al llarg dels anys, en el context climàtic en el que ens trobem, quedaran obsoletes, quedaran abandonades.
En aquest sentit, ha denunciat que es destinin milions al manteniment i ampliació d'aquestes instal·lacions quan, segons ha assegurat, amb el pas dels anys quedaran obsoletes i abandonades. Per tot plegat, ha insistit en la necessitat d'apostar per la diversificació econòmica del Pirineu. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts tres homes com a suposats autors de la pallissa a un home a la plaça del Sol de Figueres la matinada del 15 d'octubre. La víctima no va voler denunciar l'atac, però el vídeo de l'agressió es va fer viral i els Mossos van obrir una investigació d'ofici que ha culminat amb la identificació i detenció dels tres sospitosos. Abans dels esports, parlem de Creu Roja, perquè s'apropa el Nadal i torna la joguina solidària. La iniciativa vol que tots els infants tinguin la il·lusió per Nadal i per això intentaran repartir joguines de primera mà a prop de 200 infants. Pere Ubach.
Creu Roja inicia una nova edició de la joguina solidària a la Garrotxa. Amb aquesta campanya, esperen recollir joguines noves per a gairebé 200 infants que les seves famílies es troben en situació de pobresa i no en podran assumir el cost. Per participar, s'ha de contactar amb la Creu Roja, ja sigui per telèfon o de forma presencial, demanant un cor per l'arbre de Nadal. Allà s'hi trobarà el nom de l'infant a qui se li farà el regal, i llavors, abans del 30 de desembre, s'haurà d'haver tornat amb la joguina per poder entregar-la a la família. La Marta Puigferrer és tècnica social en el projecte de la joguina educativa de la Creu Roja a la Garrotxa.
Donem una mica a fer propaganda d'això, que és un cor que ens han ajudat a fer-lo els de l'IFE, d'allà de Camp Montsà, i el que s'intenta és, ens han fet aquest cor de cartró i aquí hi ha el desig apuntat d'un nen o nena. I en aquest desig són regals de màxim 30 euros que proposen ells i juntament ho han fet amb el seu pare o mare. Fins fa uns anys enrere, com que no feien potser allò del desig, eren els voluntaris i voluntàries de la campanya que decidien, pues, posaven nena de 9 anys i li regalaven el que ells consideraven. No? Ara hem fet un pas més, no és regalar per regalar, sinó regalem el que ell demana i ho complementem amb algun joc cooperatiu i familiar.
Els requisits són joguines noves, de primera mà. Cooperatives, que incentivin el joc familiar, no sexistes ni bèl·liques i educatives, ja que s'entén el joc com una representació de l'entorn amb el qual l'infant pot familiaritzar-se.
Es va decidir a nivell global que deixéssim de tenir infants de primera i segona categoria, no? Com diem sempre, i que fossin joguines noves. I ara el que fem entrega és d'un paquet entre una i tres joguines per a aquests infants que provenen de famílies que es troben en una situació de vulnerabilitat social o econòmica aquí a la nostra comarca.
Campanyes com aquestes promouen que membres de la mateixa comunitat ajudin en els problemes d'aquells que els envolten i això és el que crea una societat solidària i participativa.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
tornar a la línia de la victòria, objectiu per aquest cap de setmana de l'hoquei Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
I és que els olotins es trobaran davant un nou rival directe, és el Cerdanyola Club Hoquei, que espera ja els de García i Piera aquest dissabte en una nova jornada de l'Hockey Lliga Plata Grup Nord. Després de l'empat davant el Congrés, els olotins volen retornar a la línia de la victòria. Marc Prat i Tomàs Mercè arrosseguen molèsties físiques, però tot apunta que arriben al duel d'aquest dissabte a 8:45 del vespre. L'hoquei Olot vol redimir-se de l'empat de la setmana passada davant el Congrés. L'equip no va poder arrodonir el que havia de ser un dissabte gran per al club després de registrar la millor entrada de la temporada amb més de 800 espectadors a les grades de la Josep Jou. Aquest dissabte l'hoquei Olot torna a enfrontar-se a un rival directe com el Cerdanyola Club Hoquei, un equip que és un nou vingut a la categoria i que va assolir l'ascens als despatxos després que el filial del Liceo li cedís la plaça. És el cuer del grup amb 3 punts, empatat amb 2 equips més i a 4 de l'hoquei Olot. El tècnic dels olotins, Jordi García, espera un Cerdanyola intens i ràpid.
És un rival similar al Congrés, però només pel tema de que han pujat de categoria. Tenen dos estils completament diferents. O sigui, el Congrés era un equip molt ben estructurat, molt tancat a darrere, o sigui que el que juga és en tema de blocs, sense dos balanços defensius, blocs i xuts des de lluny. En canvi, el Cerdanyola és un equip molt directe, un equip que segurament a la seva pista ens pressionarà tota la pista, que intentarà portar el control del partit, que són molt ràpids a les transicions, acaben totes les boles.
El conjunt vallesà compta amb un dels jugadors més ràpids i tècnics de la categoria, com Eric Gual. L'ex del Mataró i de l'Espanyol és el màxim golejador de l'equip amb 5 gols. Un Cerdanyola que només suma una victòria, però que ha patit derrotes molt ajustades, uns números que demostren la igualtat del grup.
És un equip que tots els resultats ha perdut, però tots els resultats, menys el primer, han perdut per la mínima o per 2 gols de diferència. Vull dir, serà complicat, com cada partit que estem dient, ja es veu amb la classificació, es veu amb els partits, que tothom pot anar a perdre el camp de tothom i els resultats són molt ajustats.
I el que segueix igual a l'hoquei Olot és l'apartat d'ensurts i lesions. Marc Prat i Tomàs Mercè arriben en pinces per dissabte.
Tenim en Tomàs, que tenia la mà, va caure també, em sembla, el partit, i també tenia la mà inflada. Valorarem, al principi no té res trencat, però s'ha de valorar el tema aquest. O sigui, anem cada setmana, ens en passa un o l'altre.
El Cerdanyola Hoquei Olot de la jornada 7 de l'Hockey Lliga Plata Grup Nord es disputarà aquest dissabte a 8:45 del vespre, en directe des de les 8 a Ràdio Olot. I a la carpeta esportiva parlem també de que Olot tornarà a gaudir aquest any d'una jornada d'esport inclusiu al Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. L'activitat es farà aquest divendres al Firal d'Olot amb una matinal d'esports on es podrà practicar voleibol, bàsquet i tennis adaptat i, com a gran novetat, el futbol. Guillem Guardiola.
El Firal d'Olot acollirà demà divendres una matinal d'esport inclusiu on es podrà practicar voleibol, bàsquet, tennis adaptat i, com a novetat, també futbol. En formaran part els estudiants de l'Escola Malagrida, l'Institut Escola Greda, l'Escola Joan 23 i els alumnes que utilitzen el recurs del suport intensiu d'educació inclusiva. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sallabona, justifica perquè el consistori olotí s'ha tornat a sumar un any més a aquesta diada.
Té evident aquesta potència que té l'esport com una eina clarament educativa. Aquest, de fet, és un dels eixos que tenim com a àrea d'esports, entendre l'esport com una eina educativa i també com una eina fantàstica de cares a la cohesió i a la inclusió social. I, per tant, també tots els beneficis, més enllà de beneficis pròpiament físics que poden portar a les persones que en practiquen, també aquests beneficis que ens porten com a societat.
L'activitat arrencarà a les 10 del matí i durarà unes 2 hores. L'espai es delimitarà en 3 zones d'esport adaptat on els alumnes aniran passant cada 15 minuts i de forma rotativa, vivint en primera persona com és la pràctica esportiva d'una persona amb discapacitat física. Com a novetat aquest any, el director d'activitats esportives de l'àrea d'esports de l'Ajuntament d'Olot destaca la participació de Zacarías Owalid, actual jugador de la selecció espanyola de futbol per amputats.
L'activitat s'organitza en 3 parts, on una primera part L'esportista en qüestió els explica com és el seu dia a dia, com és la pràctica esportiva adaptada, els campionats, els entrenaments, els desplaçaments, el buscar sponsors, tot el que implica aquest món, i on també els nanos porten una sèrie de preguntes preparades i poden fer aquest intercanvi d'informació. Llavors passem a la part pràctica, on sensibilitzem tant els alumnes que estan fent l'activitat com la gent que passa per allà, com tothom que li arriba la notícia, de la importància d'aquest aspecte. I per últim, un cop hem acabat, es fa un retorn dels alumnes cap a, sobretot cap a, en aquest cas cap a en Sequeries, de com ho han viscut, què han trobat, què s'han deixat de trobar.
Les Nacions Unides l'any 1992 van instaurar la celebració anual del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat el 3 de desembre. La voluntat de l'activitat és conscienciar, sensibilitzar i difondre les possibilitats, dificultats i reptes que superen aquestes persones en la seva pràctica esportiva diària. En cas de mal temps, l'activitat es traslladarà al pavelló d'esports.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest 1 de desembre de 2022. Ara us deixem amb una història que us recomano que no desintonitzeu la ràdio perquè posa els pèls de punta en el programa en profunditat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.